Viatjar arreu del món per saber més sobre un dels personatges més controvertits de la història, Jesús. Ara bé, mirarem de no abordar el component religiós que envolta aquesta figura. No serà fàcil. Aquesta és la premissa del llibre Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa de l'escultor, cineasta i escriptor Jaume Rodri. Jaume, gràcies per atendre avui els micròfons de Cugat.cat.
Al revés, home, content que us interessi. Sí, home.
I comencem per això, parlar de Jesús i no parlar de religió. Això és difícil.
Bueno, no. Normalment, bueno, aquest va ser un dels problemes que tenia l'editor amb el títol, no? Diu, si posem aquest títol que tu hi vols posar, la gent es pensarà que és un llibre de missa. I això no en té res, de llibre de missa. No, jo penso que ha arribat el moment, ja tot plegat, ha donat prou voltes, com perquè es pugui parlar de Plató, doncs, purament com un personatge que va existir. Per tant, es pugui parlar de Jesús com un personatge que va o no va existir, però que ha marcat, i per tant, la idea és aquesta, buscar qui podia ser, més enllà de tot el que ha caigut a sobre, i per això el títol és Aquest Jesús que ens ha caigut a sobre, tota aquesta cosa que tot està bé o no està bé, no ho sé, tant me fa, jo no m'hi fico, és anar a buscar qui era el Jesús originari.
I qui era Jesús?
Bé, doncs aquest és el llibre, no? El llibre aquest m'ha portat, doncs, això, a parlar amb moltíssima gent, i em va portar a fer fitxes que jo anava recollint de coses que m'interessaven durant 30 anys, no? I quan vaig tenir aquestes 6 o 7.000 fitxes, llavors és un bon dia, repassant-les i tal, vaig llançar-me a mi mateix una hipòtesi. I si això hagués anat així? I a partir d'aquest moment, com si les fitxes tinguessin un imant, van començar a fer clac, 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 i es van anar ajuntant. Alguna, poder no del tot, poder s'ha hagut de forçar una mica, però la majoria van encaixar perfectament. I això ho faig a través, diguem-ne, de la sociologia, que és el que jo vaig anar a estudiar a París, no? És a dir, la sociologia, que és l'estudi, doncs, dels comportaments humans i tal, doncs té unes lleis, no? El traïdor, el no sé què, el no sé quantos, el grup, com se fa el grup, com se desfà. Llavors, és a partir d'aquestes lleis que jo munto aquesta hipòtesi de treball, que consisteix en dir, Jesús aquest és de la casa de David, és el més important, li tocava per definició fer la revolució i reconquerir el seu país. La casa de David estava a l'exili, estava a la diàspora, com totes les cases perseguides, on eren instal·lats. Jo arribo a la conclusió que és a Narbona, i dic Narbona perquè en aquell moment, bueno, i ara també és important, no? Però en aquell moment ho era molt, perquè era una ciutat de la Mediterrània que era port de mar, molt important, però també port fluvial. Arribaven moltes matèries d'Anglaterra i del nord, arribaven pels canals de França fins al mercat, que era Narbona. Era l'enllaç entre els Alps i els Pirineus, era l'enllaç de diverses vies romanes que portaven des de Càdiz fins amunt, és a dir, Narbona era Narbona. I llavors, a partir d'aquí, amb la meva dona ens tanquem a Narbona, estudiem i busquem i tal, i anem trobant coses que van encaixant. Efectivament, els jueus ja estaven instal·lats 150-200 anys abans de l'any 0, i efectivament hi havia els importants de la casa de David. Per tant, el Jesús, que devia ser el descendent directe que es havia escapat de la primera mort, doncs és el que es cuida de preparar-se i d'organitzar la reconquesta de la seva terra.
Caram, i tot això, simplement per curiositat i tècnicament, quants anys has trigat a fer aquesta investigació?
S'ha anat fent 30 anys, vull dir, anar posant fitxes, com que no tenia cap pressa, com que m'interessaven a mi. A més, jo no sabia on aniria a parar. Vull dir, no és allò que dic, jo vull arribar aquí. No, no, jo no sabia on aniria a parar. Jo anava buscant, per exemple, doncs, quan t'ataques a estudiar l'Universitat de la... Ai, sí, bueno, la Biblioteca d'Alexandria, no? Dius, bueno, a la Biblioteca d'Alexandria, segur que el de la casa de David, que es preparava, hi va anar a passar temporades, és lògic. No hi va anar, és un pageset d'allà, però el de la casa de David, que era el que havia de portar la tal, doncs aquest. I efectivament, llavors repasses el que li atribueixen a Jesús, de doctrina, diguem-ne, i trobes, doncs, que els fons filosòfics d'Epicur, per exemple, que era el gran filòsof de l'època, tot i que feia 300 anys que havia mort, era el gran pensador, doncs hi ha molta cosa que s'ha atribuït a Jesús, doncs que Epicur o Plini el Vell, doncs ho tenen ja explicat i dit, com el fet de que l'amistat és superior a qualsevol cosa, etc, etc, no? Llavors, Jesús neix a Narbona, o viu a Narbona una llarga temporada, se'n va a la Universitat d'Alexandria, comença allà a estudiar, se'n va a la illa Elefantina, que és allà on hi havia, diguem-ne, la banca per fer diners, per reunir diners, per fer l'operació de... I allà a la illa Elefantina, que és una cosa petita al mig del Nil, relativament petita, i que allà hi havia el mercat del papir, i allà hi havia una... Vam anar allà, vam veure aquests jueus, encara d'allò, ens van explicar, i llavors l'altre punt important d'aquesta operació és tot el que es va trobar a Qumran, no? A Qumran es troben uns papirs a dintre d'unes àmfores, es dedueix, els savis dedueixen que aquells papirs i aquells escrits no són els originals en el sentit de que són còpia d'una cosa anterior. I el llibre meu planteja i anem a fer la búsqueda d'aquest monestir colgat al mig del desert del Sàhara, a Tamanrasset, que és la portada del llibre, a trobar aquest si trobàvem restes d'aquest principi on realment hi hauria d'haver-hi la cosa original que s'ha trobat a Qumran. Cosa que és molt important. Allí m'ho demanava un periodista, i quina gràcia té això ara. Home, és important perquè aquests grans pensadors que han marcat, és molt important comprendre'ls d'on ve i cap on va. No? Aleshores, saber, per exemple, que el Pare Nostre és 200 anys abans de Jesús, o que les Benaurances és 200 o 300 anys, això vol dir que formava part d'un pensament, d'una catequesis del poble jueu, tant si era la diàspora com si encara estaven a l'interior, no?
Què en deu pensar o què en pensaria de tot plegat l'Església d'això?
No, jo ho he llegit. Jo aquest llibre jo l'he fet en contacte amb una pila de teòlegs de Roma, no? Mira, per ser curt, què dirien després d'haver-se'l llegit? M'han dit, mira, el que tu dius no es podrà demostrar mai, però tampoc es podrà demostrar que és mentida. Per què?
La teologia al final funciona així.
Bé, però a vegades hi ha documents. Ens trobem davant del cas de Jesús, que és un personatge que ha canviat la història, i en canvi no hi ha res escrit. Ni ell va escriure res. Ni Buda, ni Sòcrates, ni Jesús, els tres grans, no han escrit ni una ratlla. Ni una ratlla. Alguns diuen que no sabien llegir ni escriure, perquè ho feien els altres, no? I llavors aquests tres han marcat i molt, no? Aleshores, un personatge així que no n'hi hagi, no se'n sàpiga absolutament res. Aquesta és la veritat. Absolutament res. Els que el citen, sembla que fent referència a aquest personatge, seria Flavi Josep, l'historiador romà de l'època, i Plini el Vell, i una cita curta. Per què? Aquestes són les teories dels historiadors. No? Per què Flavi Josep no en parla? Flavi Josep no en parla perquè era, i no va pels que sou periodistes, però era el periodista oficial, era el cronista oficial. I clar, havia de quedar bé amb el que el pagava, no? I a més s'agenciava la dona de l'emperador. És a dir, la qual cosa no explica res, diu que no passa res allà. Per què? O bé perquè no va passar, o bé perquè no li volia dir, no? I al mateix cas es podria dir. N'hi ha que diuen que no va passar res, i n'hi ha que diuen que sí que va hi passar. En aquell moment tot era d'una gran violència, tot es feia amb violència, és a dir, és ara que ha entrat la no violència com a sistema i com a tal, però abans un tio no violent hauria sigut un tio, doncs, bueno, un despreciat, un tio que no va amb el punyal per defensar la família, els fills, el que sigui, no d'allò. Aleshores, la cosa més curiosa seria, sembla, i encara això estem treballant-hi, és que aquí a Tamanrasset hi hauria hagut un acantonament de soldats jueus per defensar, per alliberar Palestina, i això és a 2.000 quilòmetres del mar, i llavors això està a X quilòmetres encara fins a la costa. No? Però és allà on mateix es va acantonar Aníbal abans d'atacar Roma. És a dir, hi havia d'haver-hi una privacitat absoluta de cara als romans d'anar preparant una cosa d'aquest tipus. No?
Aquest llibre, com sorgeix? En quin moment dius, ei, vaig a documentar-me sobre qui era el Jesús més humà?
Mira, aquest llibre neix, en principi l'idea neix el dia de l'enterrament de l'Edi Piaf a París. Jo acabava d'arribar a París aquell mateix matí, a la tarda enterraven a la Piaf, i no tenint res més a fer i tenint en compte que la Piaf per mi era un mite extraordinari, me'n vaig anar a l'enterrament, i allà al cementiri Père Lachaise, anar donant voltes, amb tot allò, estava ple de gent, tot París col·lapsat, va ser una cosa espectacular. Comences a repensar i tal, i comences a veure aquella quantitat ingent, doncs, de creus i creus i tombes i creus i tombes i creus. I aquest personatge aquí era, no? I a partir d'aquí, tot això ja havia, diguem-ne, relliscat tot allò dels pastors i la cova i totes aquestes històries, que no està malament, és una història maca, no? Però bé, no, això no és el que a mi m'interessava. I a partir d'aquí començo, sempre que sento una cosa interessant, em prenc notes. I això em porta a demanar-ho a tothom, a parlar-ne amb en Fidel Castro, a parlar-ne amb en Dalí, a parlar-ne amb en Tàpies, a parlar-ne, en fi, amb tothom. El Per Danielú, fins tot ara jo sempre procurava, quan es havia acabat la meva feina política, no? Per exemple, amb el Fidel Castro, dic, escolti, comandante, i això d'aquest Jesús, vostè com ho veu, això, no?
Què deia Fidel Castro?
Ho explico en el llibre. Fidel Castro diu que ell va estudiar els jesuïtes de petit, i que un jesuïta, que em diu el nom i tot, que ara no recordo, però el llibre hi és, li va explicar que tot això és res. Que, i llavors es diu, d'allò, em va dir ell, d'allò jo em vaig quedar amb la idea de que el més important en aquest món era això, la solidaritat i fer justícia i no sé quantos i no sé què.
Per tant, jo pel que veig, més enllà de parlar de Jesús, també és un recorregut aquest llibre, és un llibre de viatges i un llibre d'història, a més.
Un testament, sí. Fixa't que el llibre, bueno, fixa't, el llibre el dedico als meus 5 nets, com una mena, si mai, són petits, eren un any i dos i tal, però bueno, quan siguin grans, si volen saber qui era el seu avi una mica, llegint-se el llibre des de l'any 63 fins ara, doncs podràs saber una mica, és dir, perquè buscant aquest Jesús històric una mica, hi ha el buscar-te tu mateix, perquè és clar, tots portem aquesta arrel. La prova és que jo n'he parlat amb tothom, i la major part de gent, d'aquesta més conegudeta i tal, refusen la pregunta. Ah, a mi no m'atabalis, que em vens explicant a mi ara. És a dir, i en canvi, el seu pòsit, com el meu, com el de tantíssima gent a Europa, catedrals, pintures, músiques, etc., tot això té aquest component religiós. Component religiós en què jo no hi entro. Jo no hi entro en absolut. Què va passar després? Però fins a arribar al naixement i qui era i com ho va poder fer, començant per baix, el mar mort i pujant, i tot, i després per mar, per dalt, tot això a mi m'interessa. I una de les proves importants de la manera com ho va poder fer, coses que es van descobrint i com va apuntant i va fent fitxes, és que en l'època dels romans, de l'any 0, en el Codi Romà figurava un apartat molt petit que deia que amb aquest individu se'l clava la creu com a pena agravata. Pena agravata era, i s'aplicava només a aquells que eren atrapats amb les armes als dits. Si no, no es podia, els romans no permetien la crucifixió. I a Galilè, bueno, on van clavar la creu, 2.000 i 3.000, vull dir que no. Sí, perquè allà hi havien, això que semblaria el mateix de l'ETA, tenien uns sulus, i en aquests sulus guardaven les armes, esperaven el moment d'atacar, en fi. És clar, estaven per l'alliberament de la seva terra, perquè, per altra banda, els romans, en els jueus, els tenien a un nivell inferior a l'esclavatge. Era terrible. El pagès de la Galilea era un personatge maltractat, explotat, vexat, en fi, tot. No?
Doncs aquesta entrevista és només un petit tast de Jesús busca Jesús, d'en Jaume Rodri. Si voleu saber més, ja sabeu què heu de fer. Jaume, molt agraït per aquesta entrevista i fins aviat.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, i si això ha servit perquè la piqui la curiositat a algú, doncs jo me n'alegraré, perquè l'he fet amb molt interès, aquest llibre.